migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. El salari mínim, ara mateix, el tenim en 1.080 euros mensuals. 1.080 euros mensuals. El salari mínim interprofessional. Vale? Tenim aquesta dada. Després, ara mirem una altra dada. De mitjana, eh? Estem parlant de que en el primer trimestre d'aquest any, 2023, les rendes per llogar un pis, llogar, eh? Parlàvem de 1.077 euros. 1.077. És a dir, si tens un salari mínim de 1.080 euros i ja per llogar tens 1.077 de mitjana, doncs està clar que tens 3 euros per passar el mes. Bé, és tot molt raonable, doncs ja ho podet fer, tu 3 euros... Perdona, un bon administrador amb 3 euros fa moltes coses, eh? Bé, conyes a part. Això no és el pitjor de tot això. És que els 1.077 euros ja són història. Ha pujat. I ha pujat i molt. Estem parlant de que aquest segon trimestre de l'any 2023 la mitjana ha pujat de 1.077 a 1.123. Bé, pues ja està, demanem un avançament del sou i paguem el lloguer. Bé, són dades que ha publicat la Generalitat de Catalunya a partir de les fiances depositades a l'Incasòl. Vull dir que són dades que s'han posat ja a públic, no? El cas és que la pujada interanual de tot això, continua llegint les xifres, és de, a Barcelona, parlem de Barcelona, del 12,7%. Uf. És que què he de dir? És que no puc dir res. Què he de dir que ja no s'expliqui per si mateix? Vull dir, ja ho sabeu, ho mirem. És una autèntica bogeria. És inassumible. Inassumible. Aquesta és la paraula, inassumible. Parlem de Barcelona, però si parlem de Catalunya, no penseu que això baixa. Això puja també, eh? Ha pujat només un 9,7% en el conjunt català. Si mirem per capitals catalanes, després de Barcelona, que és la joia de la corona en aquestes coses, parlem de Girona, que no queda mas, molt endarrere, molt endarrerint en això, eh? Parlem de 769 euros de mitjana. Tarragona seria la tercera capital de província, amb 658 euros, i Lleida, amb 539 euros. Bé, els contractes, si parlem de contractes i de xifres de contractes, han caigut. Han caigut generalitzats un 5% a Catalunya, i si parlem de la joia de la corona en aquestes coses, no per positiu en aquest cas, de Barcelona, parlem d'un 10,4%. Bé, pues ja està tot dit. Què hem de dir davant de tot això? A veure per on petarà. Perdoneu el llenguatge, però és que penso que és el més adequat de tot això. No puc evitar pensar en antecedents quan els preus es van disparar a l'hora de comprar o llogar un pis. Recordeu la bombolla immobiliària del 2008 que ens va portar tot aquell desastre? Doncs és inevitable. I els bancs i els experts diuen que no, que la situació és diferent. Però jo no puc evitar pensar en això. No puc evitar en quan compràvem un pis, ho fèiem fins i tot amb una hipoteca que s'heredava als fills. Estem ja un altre cop en aquest punt. Llavors, és inevitable preocupar-se i és inevitable pensar en la situació que vam patir l'any 2008, que tampoc està tan lluny. Bé, d'això en parlarem. I parlarem amb una noia que està buscant pis de lloguer. Que això és una altra cosa. La gran aventura, eh? Indiana Jones buscando piso en Barcelona. Això sí que és una pel·li d'aventures, en tot cas. Bé, parlarem després d'això. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia, a COPE Catalunya i Andorra. I el temps que ens espera, doncs sol, sol i més sol. Això ho tindrem, temps molt estable, molt agradable, temperatures estiuenques que poden arribar tranquil·lament als 30 graus en punt de Catalunya, fins i tot 31, fins ben bé divendres. És a dir, avui dimecres, demà dijous, demà passat divendres, dissabte ja la cosa començarà a canviar per passar diumenge, que aquest anticicló es trencarà i tindrem ja les temperatures normalitzades. Fins i tot diumenge podríem esperar algun plogim, alguna pluja al sector de la costa central. Fins a aquell moment, les temperatures i aquest mig pont el tindrem molt quem. Un altre punt on ens hem de fixar, atenció, és a la xarxa viària, perquè esperem ja, a partir d'aquest migdia, a partir ja d'aquestes hores, primera de la tarda, esperem que comencin a sortir els vehicles. Com està ara mateix la situació a la xarxa viària? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies. Doncs la veritat és que de moment encara parlem de relativa calma en aquesta xarxa viària. Encara hi ha poc volum de trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes. Només et comentaré un tram en obres aquí a l'autovia A2, a la zona de Riudellots de la Selva. Aquí sí que hi ha aturades, un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. Això passa, com et deia, a l'autovia A2, tram de Riudellots, a causa d'unes obres. Poca cosa més, de moment, a la resta de vies, també en aquestes vies properes a Barcelona, la circulació continua sent força tranquil·la.
Roger, moltes gràcies, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
Parlem de seguretat cibernética, en aquest cas. La Comissió Europea ha recomendado a España seguir apostando por la digitalización de las empresas. Y es que el desarrollo y la implantación de tecnologías avanzadas en las pequeñas y medianas empresas españolas es ligeramente inferior a la media de la Unión Europea, situada en un 69%. Así se desprende del informe sobre el estado de la década digital publicado por Bruselas y que incluye una evaluación de cómo los Estados miembros están cumpliendo la hoja de ruta europea para 2030 en términos de transición digital.
Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Escuchas a Expósito porque
las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Alcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Si escuchas así tu transistor, necesitas un Renove.
Llega el gran Renove de MediaMark. Ahórrate hasta 100 euros por cambiar de móvil, 150 euros en tu nuevo PC, 200 euros por actualizar tu portátil y mucho más. MediaMark.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es ir a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan vaig veure el vídeo de la Beyoncé, d'aquesta cançó, vam fer una coreografia entre els amics i bé, va ser una d'aquestes coses que s'ha posat de moda, no? Lamentable. Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, pues. Si és com el d'ella, déu-n'hi-do.
Jo
crec que és impossible, perquè
déu-n'hi-do. Impossible, és d'un altre planeta. Mira, com, i fent un que això ho deia per una qüestió que és millor posar-se a ballar i prendre-s'ho amb bon humor davant de les notícies de com estan els preus dels lloguers, que encara no penseu que això ha acabat aquí, no? Perquè la previsió és que continuïn pujant.
Sí, i la cançó es diu I'm a single lady. Sóc sí. Però un single, ja, una persona, un single igual ja no pot, un lloguer ja
no pot. Oblida't això, eh?
Doncs 1.123 euros és el lloguer mitjà a Barcelona. O sigui, a partir d'aquí us podeu imaginar, no?, com estan per la part alta. Ha pujat un 10% en 41 dels 73 barris de la capital catalana el darrer any. I, per cert, entre els barris on més ha pujat són els que tenen les rendes més baixes, són els que tenien un lloguer més baix i, per tant, doncs, tenen més marge per créixer. Estem parlant de Vallbona, de Campaguera, de la Guinagüeta, de la Verneda o el Congrés. Aquí estem parlant d'increments propers al 20%, que no és poca cosa. La mitjana de Catalunya és de 830 euros, un increment també proper al 10%, i després, ja ho comentaves tu, després de Barcelona ens trobem Girona amb 769 euros, Tarragona 658 i Lleida 539. Què és el que està passant? Doncs hi ha diversos factors que influeixen. Segons els experts, d'una banda, les estadístiques, que encara estan un pèl distorsionades per l'efecte de la pandèmia i que no s'han acabat de corregir. Però també no ha ajudat la normativa catalana de control dels lloguers, que ha creat inseguretat jurídica, i això ha fet que la gent, doncs, posi menys pisos al mercat de lloguer, i tampoc no ajuda la llei de vivenda, en aquest cas estatal.
Mira, doncs anem a buscar i anem a parlar amb una noia, una jove, 23 anys, que té, que està buscant i cercant un pis de lloguer. Es diu Cristina Mauri, la tenim al telèfon. Cristina, bon dia, benvinguda.
Hola.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tu estàs aquí a Barcelona, que estàs estudiant, estàs treballant, què fas?
Sí, jo estic aquí estudiant, estic estudiant periodisme. I, bueno, i fa poc m'ho han pujat bastantes preus de l'alquiler.
Sí.
I ara, pues, les meves companyes i jo, pues, efectivament, mos volem canviar de pis, perquè és que mos ha pujat el preu moltíssim. I
quan us ha pujat el preu? Perquè sou quantes? Perquè suposo que compartiu pis, en aquest cas, entenc, no?
Sí, nosaltres som quatre.
Quatre.
I què passa? Pues que, bueno, el pis valia 1.600 i algo, i ara mos l'ha pujat a 2.100. O sigui, és una locura.
Ostres.
Una locura.
De 1.600 a 2.000 i algo.
2.100.
Poca broma. Llavors, el que esteu fent ara és buscar un altre pis de lloguer més assequible.
Exacte.
Sí. I com va la recerca?
Bueno, està bastant complicat, la veritat. No.
Complicat per preu o pel que trobeu, el que trobeu tampoc us agrada?
Per les dues coses, perquè us ofereixen pisos molt petits, amb habitacions molt petites i molt tancades, molt, amb molta foscor, i és que, a més, els preus són una bogeria. No, és que és una locura. I estem cercant i, de moment, no trobem res.
Res. Clar, parlàvem d'aquests 2.100 euros, més o menys, els preus, quin preu buscaríeu, més o menys, entre les quatre? Perquè suposo que sou les quatre la que busqueu el pis, no?
Exacte, sí.
Quin preu voldríeu? Més o menys el que pagàveu? 1.600? O menys?
Nosaltres el que cercàvem és un pis que estigui un poc bé i que entre totes, pues, paguem, pues, uns 1.200, 1.300...
Mare meva. I les teves amigues, suposo que esteu les quatre buscant.
Sí.
Tres quarts del mateix, vull dir, no hi ha un què, ni una petita esperança. Almenys d'entrada.
De moment, res, està molt complicat. La veritat és que mos estem platejant fins i tot esperar a gener i pues, per ara esperar i quedar-nos a on estem, però està clar que nosaltres no podrem allargar més de gener perquè és que és caríssim, no m'ho podem permetre.
Entenc. Des de quan esteu buscant pis?
Estem buscant des de fa un mes, a prop.
Un mes. Vull dir, és relativament aviat, encara.
Exacte.
Us heu plantejat, doncs, en quin barri de Barcelona esteu ara mateix vivint?
Clar, nosaltres estem a Sarrià.
A Sarrià. Us heu plantejat el fet no només de canviar de barri, sinó potser sortir de Barcelona, anar a una altra població de l'àrea metropolitana, una qüestió que sigui també propera?
Bueno, no és la idea, però si no mos queda una altra, pues potser sí.
Cristina, us esteu buscant, us heu plantejat buscar per altres barris?
Sí, sí, la veritat és que sí. De fet, nosaltres ara bueno, estem cercant per Sarrià perquè al fin i al cabo és el que mos va millor a les quatre, perquè jo estic estudiant a una universitat que està a Sarrià i les meves companyes treballen també per la zona i és el que, bueno, és el que mos va millor, és el que s'adapta més a les nostres necessitats. Mm. Però sí que es ve que a Sarrià han mirat i està fatal. Hi ha pisos que estan bé, però és que no volen pagar 800 euros per una habitació, perquè és caríssim, i la veritat és que no pot ser, no m'ho podem permetre. I estem mirant, bueno, estem començant a mirar ara per altres zones també de Barcelona, perquè és que si no, no... És que és impossible.
Bé, la darrera pregunta que et faré, Cristina, és coneixes si la vostra situació es trasllada a altres companys que estan en la mateixa situació?
Jo, en aquest, bueno, no conec a ningú ara mateix, però sí que es veu que, bueno, he tingut amics que sí que han tingut el mateix desesper per cercar pis i bueno, i això. La veritat és que estem, els estudiants ho tenim molt complicat, perquè el problema nostre és que, clar, la majoria no estem fent feina. I què passa? Pues que mos ho paguen els pares, mos ho paguen els pares. I els pares, pues, bueno, ho poden pagar, però fins a un cert punt no mos ho poden pagar tot.
Clar. És un problema més a més afegit a tot això que m'estàs explicant.
Clar.
Doncs, Cristina Mauri, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat la teva situació i l'aventura de buscar pis a Barcelona. Molt amable.
Sí, faltaria més. Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Uf, si
que un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Que sale... Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamas.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Hora de repassar els titulars més importants, més destacats de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Doncs molt bona tarda. Aquest migdia estarem a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a les Corts, a Barcelona. Han donat detalls d'un important operatiu que ha permès detenir tres homes com a presumptes autors de la col·locació de 7 artefactes explosius casolans a entitats bancàries i establiments comercials a la ciutat de Barcelona. Els fets van passar entre el juliol del 22 i el juny d'aquest 23 als districtes de l'Eixample i Sant Martí. Veurem com han anat els fets, si aquests personatges detinguts tenien, doncs, coneixements per fabricar aquests artefactes i també com actuaven, que ho feien sempre, sembla ser, de matinada. I atenció també si algú que ens escolta és un afectat pel ciberatac a la companyia aèria Air Europa que es va produir ahir. Segur que es deu preguntar més d'un cas de fer si has pagat el bitllet amb una targeta de crèdit. Doncs la L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ens donarà unes recomanacions i uns consells. Hem parlat aquest matí després que Air Europa ha reconegut que la informació financera els ha estat extreta i, per tant, doncs, corre perill aquestes dades bancàries que hem pogut donar amb aquesta companyia aèria. I també hem conegut aquest matí resultats de les famoses competències bàsiques a quart d'ESO i el desastre està servit. Són els pitjors resultats dels últims 10 anys. Les competències tant en català com en castellà continuen caient, mentre que millorar lleugerament les d'anglès, eh? La gran assignatura pendent.
Sembla que les noves maneres de fer les coses no acaben de funcionar.
No, mai han funcionat i anem de mal en pitjor.
Carlos, s'ho facin
mirar tots, eh?
Moltes gràcies, Carlos.
Vinga, adéu.
Cuida't, fins divendres. Doncs anem a veure com tenim la situació esportiva, que està en mans del José Luis Gil. Com estàs? Bon migdia, José Luis.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bé, avui tenim un convidat de luxe a Esports Cope, David Escudé.
Sí, perquè, sobretot impulsat també pel canvi de l'Ajuntament de Barcelona, doncs Barcelona s'està apuntant a ser epicentre d'esdeveniments esportius, que si la Copa Amèrica de Vela, que si la sortida de la Vuelta a Espanya, un ventall de possibilitats que afecten, doncs, per exemple, la possibilitat de que Barcelona sigui seu d'una Final Four de l'Eurolliga o sigui seu d'un Mundial d'Atletisme, per exemple, el 27 o el 29. Doncs de tot això volem parlar
avui. I el de futbol, suposo que també hi haurà seu, no?
Home, el de futbol ja el tenim. El de futbol ja el tenim. Ara aviam, sí, perquè el repartiment...
La final aquí al Camp Nou.
O no.
Per què no?
No, perquè Marroc està apretant.
Ja ho discutirem, això.
Ja ho discutirem.
Serà l'estadi més nou que hi haurà a Espanya en aquell moment, eh?
Vol dir que l'acabarem al Camp Nou? El 30?
Va, toquem fusta, espero que sí.
D'això també hem de parlar amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, que doncs ens dedicarà uns minuts en aquest dimecres d'entreguerres, eh? Perquè està aturada la Lliga, no acaben d'arribar els partits internacionals i els vestidors dels grans estan sota mínims. Per exemple, el del Barça, és notícia, Guille Fernández. És un nano de 15 anys, migcampista. Hi ha moltíssimes bones referències, boníssimes referències d'ella a la Masia, i ha estat la novetat de la sessió dels disponibles de Xavi. A Girona també sota mínims, 13 futbolistes a disposició de Mitchell, i esperant en esdeveniments de la selecció espanyola, que recordem, demà dijous juga contra Escòcia. Tiempo de juego aquesta tarda, roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente i de Jesús Navas. A l'Espanyol, males notícies, perquè es confirma el que tothom més o menys ja coneix, la gravetat de la lesió de Pol Lozano, trencament als isquios de la cama esquerra. El comunicat mèdic que ens ha fet arribar al club no especifica un temps de baixa, però tal i com ve explicant a les darreres hores el Quique Iglesias, doncs podria estar unes quantes setmanes inactiu el organitzador de joc blanc i blau. I en el món del futbol estem pendents d'un partit que juga aquest vespre a les 8 a Vic. És el Badalona Futur Egea. És partit de Copa Federación, aquesta competició que es disputa entre els clubs modestos, però que en aquest cas, si hi ha victòria del conjunt del Badalona Futur, doncs el conjunt català tindria accés a jugar contra un primera a la propera ronda de la Copa del Rei. Aquesta és la via de la Copa Federación, ja la via dels clubs de territorial, que afecta el Rubí, que jugarà demà contra el Rotllet Molinà mallorquí. Lo mateix, si els vallesans guanyen, el Rubí també tindria accés a jugar contra un primera a la propera ronda de la Copa del Rei. Un primera, no Supercopa, eh? Encara no Barça, no Madrid, però sí un primera divisió.
I que això sempre és bo per fer caixa.
I això, evidentment, sempre és bo per fer caixa. I en el món del bàsquet, doncs, tenim jornada d'Eurocup. 6:45 de la tarda, un horari una mica inhabitual, però és l'horari designat i assignat al Chedevita Joventut, segon partit de la fase de grups, on els badalonins intentaran redreçar la trajectòria després de caure contra el Besiktas en aquesta primera jornada d'Eurocup.
José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor, fins divendres.
Fins divendres, sí.
Demà, que tingui vostè un gran 12 d'octubre demà.
Igualment l'he desitjo. Moltes gràcies.
Fins divendres.
Tota l'actualitat esportiva de casa ampliada, tot el que ens ha explicat el José Luis a Esports Cope, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda en aquesta mateixa sintonia amb el Joan Batllori. I de seguida parlarem d'una d'aquestes preguntes que són eternes, però que després dels resultats de les competències que ens explicava el Carlos Osada, el resum de titulars, i del que ens espera, del que se'ns tira a sobre, pensem, quin paper juguen els mòbils en tot això? De seguida en parlarem, sobretot, d'una pregunta base, a partir de la qual doncs, ja anirem ampliant, sobre l'edat adequada per que un nano tingui un mòbil. Quina és l'edat? És una pregunta, evidentment, no hi ha una dada fixada, no? Però hi ha una variació, una forquilla que pot ser interessant a partir d'aquí moment. D'això ens parlarem de seguida amb la neuropsicòloga Marina Fernández d'Andújar. Amb ella parlarem aquí a migdia. Però abans, anem a menjar. El cervell no funciona sense menjar. El cervell no funciona sense proteïna. Si t'agrada la carn, atenció, perquè la Cabrera és el lloc idoni per viure la passió per la carn i el foc. Al carrer Diputació 239, entre Balmes i Rambla Catalunya, la Cabrera va ser fundat, és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera, i va estar fundat pel xef Gastón Ribeira, que és el seu creador i ànima de tot això. Fan de tot, però la seva especialitat, evidentment, un assador argentí, és la carn. Al carrer Diputació 239 de Barcelona, per reservar, pots fer-ho per Google Maps o trucant al 93-878-3230. 93-878-3230. Parlo de la Cabrera, Barcelona.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És la gran pregunta que ens fem els pares. A partir de quina edat, quan el nen o la nena et demanen un mòbil, a partir de quina edat hem de dir sí, aquí tens un mòbil? En sèrio, tot això dels telèfons mòbils ja fa anys que ens ha agafat a contrapeu d'una manera salvatge. És una qüestió que ja s'ha tornat incontrolable. Molt difícil de controlar, sense tenir baralles serioses a casa. Doncs parlem d'això, i per començar aquesta pregunta, amb la neuropsicòloga i professora de Ciències de la Psicologia de la Universitat de Valladolid, Bafeu, la Marina Fernández Andújar, que la tenim al telèfon. Marina, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Mira, t'agafo de la mà i entrem al basal dels mòbils, perquè això és un autèntic basal. Jo, per començar, et faré la primera pregunta, i és d'aquelles preguntes que segurament molts pares han fet. A partir de quina edat és l'adequada per donar un mòbil a un nano?
Molt bé. Bueno, edat adequada no existeix com a tal, no? No hi ha una directriu, no hi ha un consell de cap associació professional, no? Hem de mirar les dades i també veure una miqueta la directriu que marquen bueno, alguns professionals, no? Quan més tard millor, no? Per què? Perquè el nostre cervell està en desenvolupament fins als 25 anys, amb la qual cosa, quan la interferència dels dispositius pues, sigui menor, doncs en principi l'efecte serà menor. A partir d'aquí sabem que la tecnologia està en el nostre dia a dia. I també les dades diuen doncs, que a partir dels 12 anys, dos de cada tres nens tenen, no? I a partir dels 15 anys, quasi ja el 80-90%. Per tant, bueno, quan més tard, millor, però també és cert que en certs moments, i de manera controlada i ajudant a gestionar el seu ús, doncs pot ser positiu.
Aquest és el problema, perquè segurament els pares no som un bon exemple, tampoc.
Exacte, jo crec que tot comença pel model que els donem als nostres fills, però des de que neixen. És a dir, si ja ens veuen enganxats a la pantalla, i això ho veiem amb nens molt petits, ells ho volen agafar. Per què? Perquè fa soroll, perquè fa llum, perquè es mou, i això els encanta als nostres nens, no? I a més els activa certes zones cerebrals que s'han d'activar per altres dies, perquè si no és aquí on ve el problema, no? Si els hi donem des de ben petit, què passa? Que certes zones, sobretot la part prefrontal, no s'acaben desenvolupant, i és quan tenim problemes d'aprenentatge, problemes de retard psicomotor, i tot això després es vincula doncs, a més impulsivitat, més falta d'autocontrol, i, en fi, altres conseqüències neuropsicològiques, no?
Bé, clar, estaves parlant de que el cervell es desenvolupa més o menys fins als 25 anys, no? Llavors, un excés d'ús del mòbil, quin impacte pot tenir en aquest desenvolupament així, de forma general? Suposo que això anirà també per segons la persona, no? Però de forma genèrica, quins impactes pot tenir?
Bueno, el que se'ls fa, i per això es diu, no?, que dels 0 als 2 anys les pantalles han de ser mínimes, o sigui, no hi ha d'haver pantalles, no mínimes, perdó, sinó 0 pantalles.
0
no?
pantalles, sí.
Exacte, de 0 als 2, 0. Després ja, doncs, dels 3 als 5, una hora, es recomana això, dit per les federacions i les associacions de pediatria, no? Clar, què passa? Que la part que ens fa típicament humans, per tant, que ens permeten les conductes superiors humanes i, per tant, ens permeten, doncs, controlar la nostra conducta, controlar-nos emocionalment, poder planificar, etc. Això és la part prefrontal, no? És una part del frontal. Què passa? Que aquesta àrea és molt delicada. És l'última que s'acaba desenvolupant, ja estem parlant de quasi els 25 anys, però també és la primera que es deteriora. Per tant, és una àrea doncs, molt sensible, no? Què passa? Quan tenim aquesta interferència dels mòbils de manera inadequada, sempre parlo d'un ús inadequat, què passa? Doncs que totes aquestes àrees anatòmiques i, per tant, tots els neurotransmissors que intervenen s'estan activant quan no s'haurien d'activar, no? I, per tant, el que fa és que el nen, davant d'altres estímuls externs de la vida quotidiana, no?, amb el contacte amb els altres, amb l'aprenentatge, amb el joc, etc., aquestes àrees no funcionin correctament. I això en què es tradueix? Mm. Això es tradueix en problemes d'aprenentatge, això es tradueix també en problemes de llenguatge, cada cop se sap més, i els pediatres també doncs posen el crit al cel dels grans retrasos del llenguatge que estan havent, perquè no és el mateix una estimulació a través d'una pantalla que a través dels pares, no? Per no parlar del tema del vincle i altres aspectes. Mm. No? Per tant, els estem donant un estímul a aquest cervell que el cervell no està preparat per rebre'l. I llavors això t'acaba repercutint a totes les connexions i a tot a totes les funcions cognitives que es veuen associades.
Home, de fet, hi ha certs sectors que sí que estan reaccionant, com per exemple, des de fa ja uns anys, parlem de 5 anys, 4, 3, 4 anys, que és el sector de l'educació, sobretot els instituts, que prohibeixen absolutament el mòbil dins de les instal·lacions. El pots portar, però no el pots utilitzar dins de les instal·lacions. No a classe, sinó a l'institut, quan entres a l'institut. Sembla una decisió correcta aquesta, no?
Ja, aviam, aquí això genera molta controvèrsia, no? Perquè el tema de prohibir, no?, d'entrada, genera molta reacció. Per què? Perquè en principi no és una mesura educativa prohibir, no? I a més a tots, quan ens diuen prohibim alguna cosa, què passa? Que el desig ens augmenta, no?
Volem fer-ho més encara, sí.
Exacte. Per tant, el tema s'ha de limitar, perquè cada vegada hi ha més estudis que indiquen doncs, que hi ha efectes, però clar, això no ha de venir sol, no ha de ser una mesura que vingui sola, perquè si no, què fem? En els instituts prohibim els mòbils, però què volem com a societat? Si aquests nens, a partir de les 5 de la tarda i fins les 12, 1 o més, estan enganxats al mòbil, tampoc no solucionem massa, no? Per tant, jo crec que aquestes mesures han de venir acompanyades d'un seguit de mesures que puguin fer que donem alternatives a aquests joves, no? I què vol dir donar alternatives? Donar alternatives d'oci, donar alternatives quan aquest adolescent s'està avorrint o s'està estressant, perquè és el que se sap, no? Són els factors que se saben que són els que condicionen que tu miris el teu mòbil. I això faria que d'alguna manera féssim una prevenció, no? Però si a aquests nens no els donem habilitats socioemocionals, no els eduquem emocionalment per ser més resilients, no? Perquè quan no tinguin aquest mòbil puguin fer altres coses, raons, i puguin tenir doncs, interacció amb els seus companys, amb les seves famílies, i puguin aprendre, pot ser que aquesta mesura no ens funcioni. No?
D'acord.
De fet, també és veritat que moltes d'aquestes aplicacions ja prohibeixen el seu ús a menors de 16 anys i tampoc està funcionant. Per tant, jo penso que l'ideal és limitar, però sempre que hi hagi un conjunt de mesures que vagin associades i sobretot entenent que les necessitats i les realitats de cada centre són particulars i, per tant, s'ha de veure quina és la realitat i, en tot cas, sempre tenir un consens o el major consens a través dels claustres escolars, on hi ha representades doncs, famílies, estudiants i també professors.
En aquest cas, recordeu que estem parlant de forma genèrica d'un abús de l'utilització del mòbil. De fet, hi ha una recomanació dels adolescents que no passar més de 2 hores al dia davant de la pantalla del mòbil. Això no es compleix ni de broma. Ni de broma, Marina, eh? Vull dir que... Dubto que un adolescent estigui menys de 2 hores davant d'una pantalla de mòbil. Llavors, què estem fent malament? Perquè, clar, és una qüestió que cada cop som més conscients del problema d'addicció a la pantalla, però, ostres, sembla que no es fa gaire cosa, no? Què s'està fent malament?
Clar, jo una mica torno al d'abans. Primer hem de veure quins models donem, perquè, vas pel carrer, vas per transport públic, etcètera, i estàs veient a nens molt, molt petits que estan amb les tablets, que estan amb els mòbils, però t'estic parlant de nens de menys d'un any o d'un a 2 anys. Això és greu, no? Sobretot que els utilitzen aquests dispositius per menjar o per fer qualsevol activitat de la vida diària quotidiana. Això, molt malament. Els pares, per tant, hem de ser un model des de ben petits que hem de ser un model d'un adequat, no? Llavors, hem d'acompanyar aquests adolescents i els hem d'explicar, hem de poder ser capaços de dir-los, mira, si tu utilitzes el mòbil més de 2 hores al dia, això és el que et passarà al teu cervell. I segurament ells noten l'efecte, perquè a més hores d'ús del mòbil, menys capacitat de concentració, menys capacitat de planificació, menys tolerància a la frustració, no? Menys comprensió del que s'està llegint, els hem de poder explicar, i ells ho entenen, els hem d'anar acompanyant també en aquesta frustració, diguéssim, no?
Doncs Marina Fernández, neuropsicòloga i professora del grau en psicologia de la Universitat Anatoli Baceu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. És una problemàtica tot això, eh? Ja us ho explico i ja ho sabeu què he d'explicar-vos jo. Si teniu criatures, fins i tot nosaltres mateixos ja com adults, fins i tot estem una mica enganxats al mòbil, allò que surts de casa amb un 15% de bateria i sembla que el món es pugui acabar en qualsevol moment, no? Doncs imagineu això, nosaltres que hem viscut una època sense mòbil, imagineu adolescents que no coneixen altra cosa. És un drama, és un drama. Ja t'he d'explicar jo a vosaltres sobre les batalles que podeu tenir. Però és una situació força preocupant, eh? Bé, de seguida parlarem de l'autoestima, precisament parlant dels mòbils, té una certa relació. De seguida en parlarem amb la Marta González. Però abans, no sé, igual sí, eh? Si vols vendre el teu cotxe. Si vols vendre el teu cotxe, tenim el lloc adequat per fer-ho i es diu Rècord Motor amb cada quilo. El millor lloc per vendre el teu cotxe perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i, a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Visita recordmotor.com amb cada quilo. Omples el formulari i deixa que la gent de Rècord Motor facin la resta. De seguida parlem de l'autoestima, aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. I una pregunta abans. Pregunteu als vostres fills, podries estar 3 dies sense mòbil? I per què no? A nosaltres mateixos, podríem estar 3 dies sense mòbil?
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Con el plan 1-2-3 de Clinitec adelgazarás seguro, sin esfuerzo, es drenante, te deshinchas y nivelas el azúcar y el colesterol al bajar de peso de 4 a 7 kilos menos y en solo 3 semanas. Enriqueta, cuéntanos cómo.
No son batidos, es natural, apto para todos, con registro sanitario y lo recibes por mensajería sin gastos de envío en tu domicilio, sin tener que desplazarte a ningún centro.
La primera semana con los sobres de piña.
Detox, eliminas toxinas, retenciones, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriguita, combates el estreñimiento y pierdes más de 4 centímetros de volumen.
Y en la tercera semana, las cápsulas.
Captagrasas, te ayudan a eliminar la grasa. Ya pierdes de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53 es económico. Y atención, de regalo.
Los 3 test, detox, drena y lipo, más el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas, gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora al 650-51-53.
6,53 y de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas. ¿A qué te gusta? 6,50, 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament, si parlem d'autoestima, podem trobar persones que tenen una autoestima molt baixa i d'altres que la tenen massa alta. Vull dir, potser terme mitjà estaria bé. Però què és l'autoestima? Com la podem cuidar? Va, parlem amb la presidenta de l'Institut de Ciències Afins, Marta González, que la tenim al telèfon. Marta, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Encantado de hablar contigo. Oye, para empezar, igualmente. ¿La autoestima en qué punto tiene que estar?
Hombre, como todo, en el punto de equilibrio. ¿Eh?
O sea,
claro, eso es difícil. Ya sabes que es el punto más difícil de encontrar, ¿no?
Es que no, el equilibrio, es que estamos, yo qué sé... El agua moja, el viento despeina, la autoestima no se sabe qué punto tiene que tener exactamente. Va en función del día, supongo, también, ¿no?
Efectivamente, sí, también es verdad que depende del lugar también donde nosotros, pues, donde estemos, donde trabajemos, donde nos criemos, todo esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí, es muy malo tener la baja, pero quizás peor tener la alta, ¿eh?
¿Tú crees? ¿Es peor alta que baja? Sí.
Yo creo que sí, yo creo que es mejor tenerla un pelín baja que un pelín alta, porque la autoestima alta produce mucha arrogancia, y la arrogancia es muy incómoda.
Sí, para los demás, para ti no.
Claro,
o sea, para el que no. Para el que la va luciendo, ¿no? Porque está encantado de conocerse a sí mismo.
Es como todo, tú dices, yo soy fantástico, soy el mejor, ¿no? Pero claro, no es lo ideal para los que están alrededor. En cambio, siempre la autoestima un poquito más baja parece como que la gente te ayuda, te puede auxiliar más. Cuando tú eres una persona arrogante, la gente te huye, en general, ¿eh?
Sí, pero con la autoestima baja...
Depende, ¿eh?
La autoestima baja, no lo sé yo eso, ¿eh? Ya, excesivamente baja. Ser un pobre Pedrito también tiene sus riesgos, ¿eh?
Ya, claro. Es muy difícil definir, porque hay muchas definiciones, ya sabes, como todo, el concepto y lo que es la autoestima, ¿no? Porque, bueno, hay muchos rasgos de la personalidad. Entonces, bueno, pues hay varios sabios de estos que han hecho pues unas escalas en unos test en los que, bueno, hacen el análisis, pero al final, bueno, pues lo que vale es lo del día a día, ¿no? Como todo. Siempre todo lo de la academia está muy bien, pero al final tenemos que bajar a la calle y ver lo que sucede en la calle, ¿no? Entonces, bueno, autoestima es la impresión que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, lo que valemos y lo que ello implica hacia los demás, ¿no? Los sentimientos, los pensamientos, las experiencias, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿qué compone la autoestima? Pues la parte cognitiva, ¿no? La opinión que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, la opinión de las ideas y las creencias, la afectividad, el juicio sobre los sentimientos, lo que sentimos, las cualidades personales, la respuesta afectiva hacia uno mismo, la conducta, la conducta es importante.
Sí.
Y bueno, pues, ¿cómo mejorar la autoestima?
Eso voy
baja?
Yo, dame chicha, dame ahí chicha, Marta, o sea, en caso de que tengamos una autoestima baja, ¿qué podemos hacer para tener mejor opinión de nosotros mismos?
Mira, hay varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas sería pues el ver lo que hayamos conseguido, lo que hemos conseguido a lo largo de la vida. Tú, por ejemplo, dices, yo he conseguido pues una carrera universitaria, y además estoy trabajando en una empresa como COPE. Bueno, pues oye, me tengo que sentir con una autoestima muy alta.
Bueno, yo
¿no?
tengo título de FP2, ¿eh? No.
Bueno, vale, lo que sea, los estudios que tengas, da igual, tú has logrado unos estudios.
Sí, sí, eso sí.
¿No?
Eso sí, eso sí, tengo un título, estudios, muy majo además.
Vale, pues eso, trabajar en un sector en el que deseábamos aprender, a lo mejor queríamos aprender un tercer o un cuarto idioma, tocar un instrumento musical, aprender a cocinar solo, porque aprender a cocinar solo es más... la diferencia es que solo tú te buscas la vida y te ayuda a tu creatividad, al dar renda suelta a tu creatividad, y luego pues seducir a tu pareja, ¿no?
Es una lo de cocinar está desactualizado, Marta. O sea, hoy en día nadie aprende a cocinar solo. Tienes TikTok, tienes YouTube, tienes ya, cualquier cosa para seguir a un señor o señora que nos explica ahí una receta que te sale estupendísima. Lo dices que la has hecho tú, le pones tu toque y ya está. Dices que la has hecho tú.
Claro, el toque final lo pones tú. Esto está
sí, claro.
O sea,
anda ¿eh? Que hoy en día no puedes hacer platos facilísimos, además, ¿eh?
Claro, claro. Entonces, bueno, es importante, ¿sabes qué es importante? Cuando tenemos la autoestima baja, es escribirnos una carta a nosotros mismos. Eso es una técnica.
Anda.
Que es, sí, que está muy bien porque consiste en escribirte a ti, describiéndote como una tercera, como si fueras una tercera persona. Entonces, esa carta la dejas ahí y luego la analizas, ¿no? Entonces, un poco, a esa persona tú le explicas lo que eres y cómo es, como si representara a un amigo, ¿no? Una persona a la que quieres mucho. Entonces,
ojo, que aquí, Marta, el drama puede ser importantísimo, ¿eh? Porque de alguien que tiene autoestima baja se describe desde una persona que tiene autoestima baja y el drama puede ser, lo relees y dices, soy ya un desgraciado, perdón, ¿eh? O sea, ojo con esto, ¿eh? Que puede ser peor, ¿no? ¿Esto bueno, mejora realmente?
Esa es una de las técnicas que se utilizan. Es importante que esa carta luego tú la releas y la hagas leer a alguien o se la leas a alguien, ¿eh?
Ah, bien, bien.
Entonces eso tú ya... Entonces, esa otra persona, de por ejemplo, te puedo dar la opinión, o tú al revés. Yo te escribo y te digo, oye, me llamo José Miguel, tal, tal. Y tú me puedes decir, oye, pues no, esto no, esto sí. Entonces,
vale.
Entonces ahí, en esa, cuando tú escribes, cuando escribimos, como reflexionamos un poco más que cuando hablamos o cuando pensamos sin siquiera escribir o... Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hacemos una reflexión en la que expresamos algo más cierto de lo que nosotros en realidad creemos si estamos hablando con alguien. Es decir, si estoy hablando contigo, a lo mejor te digo, yo soy horrible, soy un desastre. En cambio, si lo escribo, en ese momento de reflexión, que son décimas de segundo o de segundos, lo pensamos y dices, bueno, soy un desastre, pero no tanto, por ejemplo.
Vale,
¿no?
Sí.
Porque está la parte racional y la parte irracional. Es un poco complejo. Cuando se hace muy bien, es un poco complejo. Si no, es como todo, ¿no? Entonces, las consecuencias de una baja autoestima, ¿qué son? Pues el aislamiento social, el insomnio, la depresión y los trastornos de conducta alimentaria. Porque si nos sentimos mal, pues comemos, ¿no? Esa ansiedad nos hace comer. Y luego a veces, bueno, pues también las autolesiones. A veces ya son en casos muy, muy extremos. Pero sí que es bueno el que, sobre todo, si nosotros sabemos, conocemos de alguien que tiene una autoestima baja, que no se aísle socialmente. Que también se da en la autoestima alta, ¿eh? Porque, claro, lo que te decía antes, la arrogancia hace que también rechaces a las personas.
Estimada Marta, odio tener que cortarte, pero tenemos que dejarlo aquí, de verdad.
Pues nada.
Un besazo muy grande. Que tengas un feliz puente, si lo tienes, ¿vale?
Igualmente.
Cuida, Marta.
Adiós.
Doncs sí, ho deixem aquí perquè arribem a les dues. Recordo que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir a escoltar a la web de la casa. Quina mania, eh? Escoltar a la web de la casa. cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues. Continuo explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabeu de passar una bona tarda, un bon dia de l'Hispanitat, un bon pont si el teniu. Nosaltres tornem divendres.